pressió de que el PP ho fes.
Però és que...
I a més, jo tinc els meus dubtes que els votants de Junts per Catalunya a Barcelona, que molts són, diguem-ne, encara independentistes,
però molts després han votat rotunds, Feijó, perdona que t'interrompeixi. Curiosament, molta gent que va votar Trias després ha votat Feijó, perquè Trias va guanyar Sarrià i Feijó va guanyar
Sarrià. Sí, però jo parlo, jo parlo de la bossa més independentista, o sigui, del gruix més independentista dels votants de Junts per Catalunya. Que molts que, diguem-ne, encara són molt ferms en l'eix nacional i en l'eix de la independència, van fer el pas de votar Trias com un mal menor perquè creien que Colau era una urgència que s'havia de fer fora i van estar disposats a l'operació Trias, diguem-ne, que deia que el votaria en Sandro Rossell, que el votaria Miquel Roca, que el votaria Santi Vila, i que, diguem-ne, era molt poc equívoc amb la mena d'essències que ressuscitava. I això és molt important perquè el gran angle sec de la política catalana aquests dies és què passa amb tots els votants de Junts per Catalunya que no estan disposats a tolerar una reculada.
És molt important, però és avortat. És a dir, Trias era una provatura barcelonina, no confonguem mai Barcelona amb el resta de Catalunya, del país, que molta gent ho fa, és a dir, i jo crec que és un error, era una fórmula Trias per Barcelona molt pròpia de Barcelona, i el mapa barceloní no té gaire traslació normalment amb el de Tarragona, Lleida, Girona, i tampoc el comportament de molts barcelonins a les eleccions catalanes, per exemple, d'un cert retorn amb això. És a dir, Trias el primer que en campanya diu, si això és ser convergent, doncs sí, jo sóc convergent, foteu-vos, aquella mítica frase. Per què? Perquè parlava del clàssic vel que revestia la idea convergent del diàleg, de la transacció, de la negociació, de l'entesa. Molt bé, tot això, els primers que s'ho carreguen són el PP, votant amb la senyora Colau, amb els comuns, i amb els senyors socialistes. Els mateixos que deien que necessitaven uns junts que entresen a la via del diàleg. S'ho carreguen en aquell moment perquè, evidentment, a dia d'avui, si el senyor Trias fos alcalde de Barcelona, ja sé que és un votif, un ICI, però si el senyor Trias fos alcalde de Barcelona, seria un poder dins de Junts per Catalunya que qui dubta que no estaria remant ara cap a un acord amb els socialistes, amb la línia més clàssica de la convergència històrica. Bé, doncs aquesta convergència ara no existeix allà dintre de Junts amb el poder que té un Carles Puigdemont nítid.
Estic d'acord en el fons, però no és tan important el resultat, diguem-ne, institucional final com el mecanisme psicològic que s'activa en molts votants de Junts per Catalunya, que si estan disposats a acceptar Trias com a candidat a Barcelona, és més probable, és a dir, les justificacions, els esquemes, els arguments que es donen a si mateixos per votar Trias a Barcelona, és molt probable que ja els tinguin, diguem-ne, disponibles per després justificar un pacte amb el PSOE a Madrid, per exemple. Per tant, això és una cadena, i a més, en aquest país hi ha una sèrie de coses que es justifiquen i que es toleren, o que diguem-ne, una part del catalanisme tolera si les fa Junts o si les fan les múltiples formes de convergència, perquè pensen que és pel bé del país, i hi ha unes coses que si les fa Esquerra no es toleren.
Depèn de com les facis. És que aquí hi ha, és a dir, si tu ets Esquerra i intentes copiar el que era convergència malament, serà normal que t'ho critiquin. És a dir, el peix al cova que pot vendre Esquerra Republicana els últims anys, per una part del seu propi votant, i ho demostra el drenatge electoral, no només de les municipals, sinó també de les generals, està sent un cova buit, o que la gent entén que no és suficient per la dialèctica. Parlo de resultats electorals. En canvi, la clàssica convergència...
Farem breu, Toni Aire,
sí,
gràcies.
La clàssica convergència que deia l'Otara... doncs què vols que en digui? Resulta que sí que també, venia millor ser resultats.
Ara Carles Puigdemont...
Perdona, i és el que jo he dit abans. És a dir, això de Carles Puigdemont ara pot acabar bé per aquest univers i per Pedro Sánchez i per la governabilitat d'Espanya, o pot acabar molt malament. És a dir, si acaba que se li queda la mateixa cara que el senyor Junqueras, el senyor Rufián o el senyor Aragonès, després del que els hi va fer l'última legislatura Pedro Sánchez, quan va haver-hi un moment que va dir, bueno, jo ja he complert amb vosaltres, ara si això m'aneu votant perquè no teniu alternativa, el resultat segurament serà el mateix que ha tingut Esquerra Republicana els últims.
Són les 10 i 4 minuts. Oh, un moment. Hola, Jaume Asens, bon dia i bona hora.
Sí, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, content d'escoltar-te.
Igualment. Vas anar de Brussel·les a Barcelona ahir o de Brussel·les a Madrid?
Ahir de Brussel·les a Barcelona.
A Barcelona. Vas arribar...
Sí.
Bé o tard?
Vaig arribar tard, perquè aquests vols sempre van en retras.
Ja. De quanta estona vas arribar en retard? Perquè això és un altre clàssic, també. De quan estem parlant?
Una hora, però l'anada va ser encara pitjor. Vaig arribar amb un retras de 2 hores. Va marxar el diumenge cap a Brussel·les.
El diumenge cap a...
La... Sí, perquè l'altra opció era el vol de la mort, que li diuen els que han d'agafar el vol de les 6 del matí per anar de Barcelona o de Madrid a Brussel·les.
Ja us vau trobar el diumenge a la nit amb Yolanda Díaz de Brussel·les?
Sí, ella venia des de Madrid i jo anava des de Barcelona.
Des de quan estava agendada la trobada d'ahir?
Feia temps. A veure, jo diria que aproximadament fa un mes.
Fa un mes que teniu apuntat a l'agenda el dilluns, dia 4 de setembre, reunió amb Carles Puigdemont a Brussel·les.
Sí, probablement un mes, sí. Igual no tant, però més o menys.
Tot i que aquesta nit vas amb l'Anna Ballonista al 9C de RAC1, vull fer un parell o tres de preguntes i et deixo perquè aquesta nit et vull escoltar amb tranquil·litat i calma. La primera, m'agradaria que fessis un esbós del que... Primer, estàs content de com va anar? Primera pregunta. I la segona pregunta, més enllà de si estàs content de com va anar, que segurament em diràs que sí... si veus en aquests moments opcions de que hi hagi un acord entre el govern d'Espanya i el president Puigdemont.
Fa temps que veig hi ha opcions. Crec que compartim tots la convicció de que estem davant d'una gran oportunitat, una oportunitat històrica que no podem desaprofitar per posar el marcador a zero, per curar les ferides del passat, per passar pàgina i poder mirar el futur, no? A partir d'un compromís, doncs, de deixar enrere una sèrie de aconteixements que no s'haurien de produir, no? I per això crec que hi ha voluntat per part de, almenys nostra, i també crec que per part del Partit Socialista, d'explorar solucions democràtiques en el marc de la Constitució, evidentment, per superar els efectes perniciosos, punitius, penals de el que va ocórrer a Catalunya a partir del 2017. És a dir, seguir avançant amb l'agenda de judicialització iniciada amb els indults.
Si jo et dic aquestes paraules, d'aquestes es va parlar ahir, d'amnistia, de referèndum i d'immigració?
D'amnistia i de referèndum es va parlar, d'immigració sí, també, efectivament, també es va parlar, sí, a petició del president Puigdemont, i no era la primera vegada que parlava d'aquesta qüestió.
És a dir, amb la possibilitat que hi hagi, començo perquè seria segurament el menys noticiable, perquè bàsicament l'amnistia i el referèndum és més llaminer, però amb la voluntat de, per exemple, de si una de les negociacions sigui un traspàs de competències pel que fa a la immigració?
No vam concretar tant. No vam concretar tant, però sí que és veritat que hi ha una agenda o un carril que té a veure amb el problema de fons, amb el problema polític, i després hi ha una agenda sobre qüestions, diguem-ne, més econòmiques, més del dia a dia, i són dues agendes que van agafades de la mà. De fet, sempre hauria de ser així, no? Diguem-ne, l'agenda nacional té que anar de la mà amb l'agenda social, i això ho tenim molt present tant nosaltres com en aquest cas Junts per Catalunya.
Et faig dues preguntes sobre aquest tema d'amnistia i referèndum, però abans una molt important. Us va demanar, i concretament a la vicepresidenta del govern d'Espanya implícitament, un esforç molt important per convèncer Pedro Sánchez de la importància que tindrà que el dia 19 el català, el basc i el gallec siguin reconeguts llengües oficials a Europa?
No vam parlar del tema de les llengües en aquesta reunió. Sí que és veritat que n'havíem parlat en altres ocasions. No per casualitat, Sumar ho va posar en el centre del debat públic fa temps i la pròpia Yolanda en campanya electoral va reclamar aquesta oficialització de l'ús de les llengües cooficials. I sí que el següent pas que s'ha de produir al Consell d'Europa, crec que és un pas que tots estem molt expectants, no? a veure què passa i que no hi hagi cap veto per part de cap país, no? Jo crec que no hi haurà, però no es pot descartar que, per exemple, un país centralista jacobí com França al final intenti moure les seves fitxes per impedir-ho, no?
Amnistia sí? Veu parlar del tema de la llei d'amnistia?
Vam parlar de la llei d'amnistia, evidentment, sí.
Sí, i?
Sí, sí. No, nosaltres hem dit que és una fórmula que estem estudiant, que creiem que podria servir per posar el comptador a zero i tornar a començar. I n'hi ha d'altres, però aquesta és una, no la descartem. Sempre ho havíem dit, que no era una via excloent a la via dels indults, la reforma penal. Sí que és veritat que en l'anterior legislatura, jo mateix ho deia en moltes ocasions, no es donava la correlació de forces en el Tribunal Constitucional perquè aquesta via pogués prosperar. Ara hi ha un canvi, hi ha hagut una renovació del Tribunal Constitucional gràcies a un acord que vam arribar, que per cert va ser molt criticat també per Junts, aquell acord, però aquell acord va ser el precedent necessari perquè ara tinguem un Tribunal Constitucional renovat i això crec que dona unes certes esperances de que una llei d'amnistia, si es treballa bé, pugui passar el filtre del Tribunal Constitucional. Però encara estem a les beceroles.
I el referèndum d'autodeterminació?
Ahir es va parlar també de referèndum, d'article 92 de la Constitució. Vam parlar bastament, també n'havíem parlat en altres ocasions. Jo crec que no se li pot demanar a ningú que renunciï als seus objectius en una negociació, als seus principis. Una altra cosa és la temporalitat, quan es poden materialitzar aquests objectius, no? No són coses que es puguin fer en algunes ocasions de nit al dia, però evidentment se n'ha de poder parlar.
Veu parlar de si els policies de l'1 d'octubre haurien de ser amnistiats?
No, d'això no en vam parlar. Val. Aquest és un debat molt, molt, molt interessant que crec que haurem d'abordar algun dia, però
quina opinió en tens?
De fet, és que nosaltres encara no l'hem fet, aquest debat intern. Jo el que sí que he explicat en alguna ocasió és que la majoria d'amnisties normalment afecten a les dues parts en conflicte. Això no vol dir que estigui a favor de que estiguin inclosos. De fet, els propis sindicats de policia han dit que no volen estar inclosos. Això no és una dada qualsevol. Però tampoc és cert el que han dit alguns juristes de la CUP quan han parlat de crims de lesa humanitat. Els cops de porra no són crims de lesa humanitat, no són tortures. No es pot associar els cops de porra a les tortures, que sí que és un límit de qualsevol amnistia. No crec que es pugui equiparar la llei d'amnistia del 78, com s'ha fet alegrement, amb la llei d'amnistia que proposa, per exemple, Esquerra Republicana, on sí que inclou una amnistia que afecti els excessos comesos per les forces i cossos de seguretat, perquè en el 79 es va amnistiar desaparicions, assassinats, tortures. Aquí estem parlant bàsicament de cops de porra. I ho dic perquè jo vaig ser un dels impulsors d'aquella querella a l'Ajuntament de Barcelona, no sé si ho recordeu, i conec molt bé quins són els fets i la qualificació jurídica. I per això, quan he sentit certes declaracions que associen una llei d'amnistia a l'altra, m'ha semblat com una forma de banalitzar la tortura que a mi no m'agrada. Crec que s'ha de discutir. És possible que quedin fora, és possible que quedin dintre. També crec que això afecta a la fortalesa de la llei, perquè evidentment una llei que deixi fora aquests fets pot ser més feble de cara a que passi el filtre del Tribunal Constitucional perquè es consideri un greuge. S'ha de discutir això. Nosaltres no tenim una posició ara mateix fixada sobre aquesta qüestió. Estem oberts a escoltar les diferents opinions i el que hem fet és un encàrrec. Hi ha un grup de juristes, de catedràtics, que ens estan elaborant un informe sobre la llei d'amnistia i volem esperar el dictamen d'aquests catedràtics per prendre una posició sobre aquest punt en concret.
Laura Borràs, entra aquí a l'amnistia o no?
Doncs té que veure amb l'anterior debat, amb l'anterior qüestió que estava plantejant. És difícil trobar un encaix, una llei d'amnistia de casos com el de la Laura Borràs, perquè, a més, posar-la allà crec que pot posar en perill la pròpia constitucionalitat de la llei d'amnistia, perquè si poses la de Borràs, per què no altres casos, no? O sigui, en aquest sentit hi ha una certa controvèrsia, però jo vull recordar que no està a l'inventari d'Òmnium. Jo estic treballant amb l'inventari d'Òmnium, que ha fet una gran feina i li vull reconèixer perquè estic en contacte amb ells i m'han facilitat tota la documentació dels diferents casos de la carpeta repressiva. I dels 500 casos que hi ha, que tenen ells comptabilitzats, penals, no hi és el de la Laura. Tampoc la reconeix com un cas amnistiable a la CUP o Esquerra Republicana, i fins i tot en les seves pròpies files, vull recordar que la Magda Oranic va descartar que aquesta opció. Però això no vol dir que hi hagi certs sectors de Junts que estiguin reivindicant que ella també hi hauria de ser.
D'acord, deixem-ho aquí, aquesta nit escoltarem amb l'Anna Ballonista. Si és molt grossi, Lola,
sí,
sisplau, gràcies.
Només una pregunta, per una qüestió jurídica. Realment hi ha una llista o això queda obert i després això arriba a un jutge? O sigui, encara que tu posis unes persones en una llista, això acaba decidint un jutge, l'aplicació de la llei?
Com sí, efectivament, tot, com totes les lleis, les haurà d'aplicar un jutge i els jutges ja sabem que tenen un cert marge d'interpretació a l'hora d'aplicar les lleis, i per tant, si aquesta llei prospera, s'ha d'anar al tanto amb que el marge d'aplicació, o sigui, a escurçar els marges...
Sí, encara que tu posis perquè... una llista de persones, després poden aplicar-se o no, no?
Sí, bueno, primer és molt probable que passi el filtre constitucional, perquè jo crec que qualsevol jutge que tingui un cas on hagi d'aplicar la llei, és molt possible que si el Tribunal Constitucional no resol encara el recurs que segurament el Partit Popular presentarà, plantegi una qüestió d'inconstitucionalitat, amb la qual aquell cas quedaria en suspens a l'espera de que el Tribunal Constitucional es pronunci. Però efectivament, els jutges, per exemple, ara mateix, jo he parlat de l'article 666.3 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, que preveu l'amnistia com una de les causes d'extinció de la responsabilitat, i això vol dir que en un determinat moment del procés penal, el jutge, ja està prevista ara la llei, que pugui aplicar una futura llei d'amnistia. A part d'aquest article, potser n'hi haurien d'haver altres perquè en diferents moments del procés ho puguin fer també. Però, evidentment, totalment d'acord amb el que dius tu, els jutges seran claus aquí, i hem vist les maniobres que han intentat fer en el Tribunal Constitucional a la sala de vacances, no es quedaran de braços creuats. A la sala de vacances, la senyora Espejel, que tothom sap quina vinculació té amb el Partit Popular, va intentar sabotejar un possible acord d'investidura fent alguna cosa que no havia succeït mai en la història del Tribunal Constitucional, i resoldre en un mes com l'agost, que és un mes inhàbil, un recurs per part de la sala de vacances. Per sort, la Fiscalia va actuar amb rapidesa i va presentar un recurs, i ara ho haurà de resoldre el ple, i és molt probable que presentin els advocats qüestions demanant que s'apartin aquests jutges que es van pronunciar en la sala de vacances, no? perquè estan contaminats, i per tant els generaran segurament que s'abstinguin de resoldre aquest recurs, amb el qual els haurà sortit el dret, vull dir, els haurà sortit malament la jugada, no? Uh-huh. Els magistrats conservadors.
Per cert, deixa'm dir, per acabar, que Felipe González, en una entrevista aquest matí amb el Carlos Alsina, ha dit que la Constitució no és cap xiclet, que no hi cap l'amnistia ni l'autodeterminació.
Sempre ajudant.
Sí.
A Pedro Sánchez.
Sí, i ha dit també que sent orfandat perquè no li agrada el projecte d'una majoria que es diu progressista. Diu Felipe González.
Jo respecto molt l'opinió del senyor Felipe González, però respecto més l'opinió del Tribunal Constitucional, i si la llei d'amnistia és constitucional o no, ho haurà de decidir el Tribunal Constitucional. Crec que un error de l'anterior legislatura és que certs diputats es van arrogar aquesta funció a la mesa del Congrés. No només el Partit Popular i Vox, sinó també el Partit Socialista van impedir que es pogués debatre sobre la llei d'amnistia. I clar, Pedro Sánchez ha dit una cosa important aquests dies, i jo crec que és un canvi de posició del PSOE que cal destacar. Ha dit que la constitucionalitat d'una llei l'ha de decidir el Tribunal Constitucional. Sembla una obvietat, però no és... però és important que ho digui, perquè en l'anterior mandat ho han decidit uns diputats. I si hi ha vicis d'inconstitucionalitat en una llei, aquests vicis es poden subsanar en la tramitació, en el debat. I la constitucionalitat o no d'una llei s'ha de decidir al final, quan la llei s'aprova, no prèviament, perquè si no es converteix en una censura. Tu no pots evitar un debat perquè creus que aquell debat pot portar a una llei que sigui en el seu resultat inconstitucional. I només deixa'm aportar una qüestió. El Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat, o sigui, és un debat bastant gratuït. Hi ha moltes sentències del Tribunal Constitucional, bueno, moltes no, però una desena sí, parlant de la constitucionalitat de l'amnistia del 77. Per tant, ja ha abordat la qüestió de la figura de l'amnistia. Per tant, com dic, crec que és el Tribunal Constitucional qui li toca, i de fet, quan s'ha pronunciat, favorablement a considerar que l'amnistia és constitucional. Per tant, lo coherent seria que seguís mantinguent aquesta posició jurisprudencial.
Jaume Sens, moltes gràcies i fins molt aviat.
Gràcies, espero que sigui aviat.
Sí, gràcies. Fins ara. Són les 10:19. Aquesta nit estarà amb l'Anna Ballonista ampliant tot això que ha comentat. i amb les novetats que puguin haver-hi i que es puguin derivar d'aquesta nit, entre altres coses el que passarà aquest matí a les 11. Per cert, una pregunta per acabar a Pedro Ballín, per la coneixença que té de la situació a Madrid i de la situació de Sumar. La relació en aquests moments de Sumar i concretament de Yolanda Díaz amb Pedro Sánchez és correcta, millorable, bona o excel·lent?
Hasta lo que yo sé, pero claro, no estoy al cabo de las últimas horas. La relación en lo personal es excelente al punto de que, bueno, no es desconocido para nadie que hay, que incluso pasaba durante la anterior legislatura, que hay ministros y ministras socialistas que tienen un punto de celos por la fluidez de esa relación, vaya.
Lola García fa casi mal cap, Lola.
Sí, no, jo crec que la relació entre tots dos és molt bona. Una altra cosa, efectivament, és la relació entre els entorns de tots dos. Jo crec que ha anat a pitjor. És a dir, jo percebo en aquest començament de la legislatura més tibantó entre el PSOE, la gent del PSOE que està al govern, i respecte a Sumar.
A Sumar, eh?
Jo crec que el PSOE està plantejant una legislatura molt diferent de l'anterior. Anem a baixar el pistó una mica, no fem tantes lleis, tranquil·litat, disfrutem, que són 4 anys i després no en tindrem.
Home, si toca un poc de cosa...
Cada vegada que hagin d'aprovar una llei hauran de posar d'acord a tanta gent tan diferent, que potser és no assumir riscos i aprovar quantes menys lleis
aquesta
millor.
Aquesta és l'excusa, perquè diuen, clar, és que ara tindrem Esquerra i a Junts, que no, que es barallaran entre ells a veure qui treu més coses. Ja i ara tindrem també, també hi ha una mica el concepte de això de Sumar està bé, però l'hem de rebaixar.
També tenen un punt de sobrament, que van una mica sobrats ja pensant que tindran Esquerra i Junts barallant-se, pensant que ja estarà fet l'acord, és a dir, que ho han de fer, i tothom està molt optimista. Jo sóc dels que diu que veig unes eleccions ben maques, espanyoles, molt més probablement.
O sigui, tu creus que hi haurà eleccions?
Jo a dia d'avui ho veig més que no m'assumeix.
Joan López Alegre?
Un acord.
Sí, jo no, però no. Puc dir una cosa?
Si és una cosa i breu, sí.
Mira que ho he dit breu.
Ahir parlava jo amb una persona del partit...
Perdó, de curs.
Amb una persona del Partit Socialista que em deia, bueno, que no es pugi molt a la parra avui, o sigui, em deia demà, avui parlo tant a Puigdemont, perquè nosaltres, a fi de comptes, el que podem fer és dir, escolta'm, ho hem intentat tot, però nosaltres ara som els que, en el fons, hem dit que no els independentistes, però tant ens congraciem amb un públic de Catalunya, però també de la resta d'Espanya,
és el càlcul que
tenen. I anem a eleccions.
Ningú els
per tu també anem a eleccions, tu no?
No, jo
tu
crec, jo
no.
Crec que no hi ha eleccions.
És que no ho sé i no crec que ho sàpiguen ells. Jo crec que això, si les enquestes donen que hi ha una pujada important del PSOE, hi haurà eleccions, però ara mateix jo no veig...
Sí, però tu què dius?
Jo dic que no n'hi haurà. Mònica, que arribaran a un acord.
Sí, i tu, Ot?
Jo crec... Jo no ho tinc clar, però jo crec que cada dia estem més a prop de l'acord.
Sí. I el Pedro Ballín, tu creus que cada vegada estem més a prop de l'acord?
No lo sé. Veremos lo que ocurre en las próximas horas, pero en fin, yo creo que hay bastante optimismo por las partes,
Home, sentint és Jaume Asens, realment era optimista. També es parlava tota l'estona de posar el comptador zero.
Jo estic d'acord amb...
Asens s'ha de posar entre cometes. No oblidem que Asens és la primera persona que després de l'1 d'octubre, quan se'n va a Puigdemont, visita Puigdemont a Brussel·les, i que aquí hi ha hagut una relació que jo crec que va més enllà de lo polític, inclús de lo personal, d'Asens amb Puigdemont i amb l'entorn.
Tu no recordes la frase aquella del...
Durant tots aquests anys.
Per això s'ha de posar entre cometes, Joan, és a dir, ell és present en aquesta reunió, ell explica el contingut, i sí que m'ha semblat que desgranava un cert optimisme, i m'ha sorprès, perquè més com deia el Jordi, vam parlar del tema de la immigració...
Però que jo crec que entre Felipe González...
No deixes parlar mai, Joan, hòstia.
No, digues,
no, ara ja parla. Després prepara't per l'ull de poll.
L'únic...
Clar, és que això... Hi ha una tertuliana que és ull de poll a la vegada, i ens pot massacrar d'una manera bàrbara.
Entre Felipe, que si jo mai hagués pensat que estaria d'acord amb res, amb Felipe,
Home, ja fa temps que esteu d'acord amb bastanta cosa.
Deixa els opiacis.
Jo crec que ja fa
temps. I, a sens, jo crec que en aquesta negociació hi ha un camí del mig.
I no oblideu que també els polítics...
Mira, Mònica, pot parlar, no?
Sí, però a sens inclòs, Mònica, a sens inclòs diuen coses per condicionar la nostra mirada. Clar, és a dir, ell surt i diu tot fantàstic, molt bé, tot fantàstic, però recordem-ho, estem a la fase parlar d'amnistia, però del moll de l'os, que és l'autodeterminació, és a dir, que no s'oblidi ningú que no hi renunciarà.
Però de referèndum en van parlar. Ell
sí,
ho ha dit.
Diu que van parlar, però no està en el debat.
És una cosa que no és a curt termini, evidentment, però sí que ha parlat. Ha repetit en tres ocasions posar el comptador zero.
Els socialistes no.
Llavors, els socialistes
no estan amb l'autodeterminació.
Però un moment. Puc fer una pregunta? Que el referèndum d'autodeterminació, tu creus que ara li interessa l'independentisme?
Bueno. No. Ni que sigui
jo
com a demanda
no està en disposició de posar sobre la taula un referèndum dels
per tant, és que un referèndum amb garanties és impossible, és
per tant eleccions,
trobaran una via del mig.
Per tant eleccions,
trobaran una via del mig.
Són les 10:25 minuts, Pedro Ballín, moltes gràcies.
Hauran d'explicar.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Igualment. Espera, que l'Adrià, que el tinc, ja amb la
orella.
Sí, el tinc petrificat allà a Brussel·les, perquè d'aquí exactament a mitja hora amb el Contada m'han dit que seran extraordinàriament puntuals, és a dir, que 11 o uns minuts després començarà.
Gràcies.
Aquesta reunió, que en principi són 20-25... Són 20 minuts de text, m'han dit, però que això entre una cosa i l'altra pot arribar a la mitja hora. Del que pugui dir, ho sentirem aquí, ho valorarem aquí al Món a RAC1 aquest matí, però segur que té moltes coses a explicar-nos l'Adrià Santa Susagna. Serà després de la pausa per la publicitat. Per cert, Jaume Sens, ministre?
Home.
Ada Colau?
Oh. Semblava, no?
Diu que no.
No, jo crec que no.
Cap dels dos.
No havia d'entrar al novembre a govern municipal.
Jo diria que no. però vaja, en fi, no sóc Yolanda Díaz ni...
Ni Pedro Sánchez. Un segon.
Ni Pedro Sánchez, efectivament.
RAC 1. En Espresso cuidem l'origen de cada gra de cafè, però també cuidem el destí. Tu. Perquè sabem que el teu amor pel cafè de qualitat és per tota la vida. Per aquest motiu, en la teva propera comanda rebràs un detall que et transportarà als orígens del cafè. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 17 de setembre. Consulta les condicions a Nespresso.com. Nespresso. What else?
Per fer la tornada més suportable, pots mirar totes les fotos de les vacances per enèsima vegada o mirar-te les ulleres que necessites amb descompte extra. A Mas Vision tens un 30% de descompte en vidres progressius i, a més, un cupó acumulable de 50 euros. Descarrega't a la masvision.es. La tornada, millor a Mas Vision.
De la Fe i Andrea Mir arriben al Festival Íntims. El 23 de setembre gaudeix d'un concert acústic limitat a 250 persones. De la Fe i els seus grans èxits t'esperen el 23 de setembre al Festival Íntims. Entrades a casinobarcelona.com.
En menys de 24 hores t'ajudem a trobar la solució per tal que els teus pares estiguin ben cuidats a casa. 9 de cada 10 famílies en recomanen. Cuideo! Atenció a domicili de qualitat.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Diumenge 10 de setembre, Fira de la Trunfa a Molló.
Venda de l'autèntica patata de la Vall de Camprodon i de productes artesanals.
Degusta 1.000 fulls de patata amb carn de perol o un estofat de vedella amb trunfes i moixernons.
Participa al campionat local de pelar trunfes i d'altres activitats durant tot el dia.
Tota la informació a molló.cat.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, a la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III, una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica. I una història. Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Són 2:15 del matí. Continuem en aquesta tertúlia del món a recum. Ara sí, perdona, Adrià, disculpes. On pares, Adrià, ara?
Hola, bon dia. Doncs mira, estic a l'hotel Ton de Brussel·les, que és aquest hotel on Carles Puigdemont d'aquí mitja hora exacta començarà aquesta conferència. Aquí hi ha tothom, és a dir, ha vingut tothom, pràcticament al complet del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Hi ha també doncs Teresa Jordà i Francesc Marc Álvaro, que venen des d'Esquerra, hi ha també Carla Riera de la CUP, hi ha, doncs ara acaba d'arribar, estem veient a Toni Comín, que hi estava en aquesta reunió també amb Yolanda Díaz, representants de les entitats, ANS ser Òmnium Ami, i el que veiem us poden explicar és una mica com anirà aquesta escenografia que han preparat des de l'oficina de Carles Puigdemont. És un faristol de fusta i a darrere hi ha un plafó de color blau en què posa president Carles Puigdemont i només dues banderes, la senyera i la bandera europea. Aquesta és l'escenografia que podrem veure d'aquí mitja hora en aquesta conferència. El que ens expliquen és el que tu explicaves ara, que ha de donar més o menys 20-25 minuts. Evidentment es parlarà d'amnistia, es parlarà d'autodeterminació, però també es vol anar a concretar en altres temes que vol posar damunt la taula per obrir aquesta negociació. Un dels temes doncs són les competències d'immigració, que hem explicat aquí a RAC1. El que ens diuen i el que deixarà clar Carles Puigdemont també és que ara mateix no hi ha cap negociació oberta, és a dir, la reunió d'ahir amb Yolanda Díaz no és una negociació, sinó que és diàleg amb diverses forces polítiques, en aquest cas ahir amb Sumar, però també n'hi ha hagut amb el Partit Socialista, i que si s'obren a parlar dels temes que avui posarà Carles Puigdemont damunt la taula, llavors sí que començaria o podria obrir-se aquesta negociació. Bàsicament, Carles Puigdemont fa 6 anys que està aquí a l'exili, ara té aquesta oportunitat, una oportunitat que s'està debatent dins de Junts per Catalunya, que és, per una banda, aprofitar que són decisius per la governabilitat del govern espanyol, i tenir 4 anys collat a Pedro Sánchez, a més del que suposaria doncs l'amnistia, que és que Carles Puigdemont doncs pogués tornar a Catalunya sense problemes. Però també hi ha una part dins de Junts per Catalunya que pensa que això, a la llarga, aquesta possible negociació amb el govern espanyol, els pot afectar de cara a unes eleccions al Parlament de Catalunya, que recordem que seran al febrer del 2025. Queda un any i mig, no queda gaire més. I sí que amb aquesta trobada d'ahir de Yolanda Díaz amb Carles Puigdemont, el que podem interpretar és que Carles Puigdemont torna a ser un actor polític legitimat pel govern espanyol, encara que Pedro Sánchez i el PSOE digués que Sumar, Yolanda Díaz anava en nom de Sumar, però al final és una vicepresidenta del govern espanyol. Es reconeix Carles Puigdemont com a interlocutor vàlid, que és el que porta 6 anys batallant, i això és una mica el que podrem veure entre això i les propostes que posi damunt la taula, a veure com es mouen aquestes aigües. Us puc explicar una cosa també que ha passat fa cosa d'una hora al Parlament Europeu. Carles Puigdemont i Toni Comín estaven organitzant una exposició que bàsicament parlava de les contribucions de Catalunya al progrés polític d'Europa, i entre les fotografies que hi havia una urna de l'1 d'octubre. Què ha passat? Que Ciutadans ahir ho va denunciar i fa cosa d'una hora ja han anat membres del Parlament Europeu i han retirat aquesta foto de l'urna de l'1 d'octubre que estava en aquesta exposició del pavelló central del Parlament Europeu. Ara estem a l'espera que arribi el president Carles Puigdemont, ho ha de fer en els propers minuts, però vaja, tota la resta, més o menys són unes 50-60 persones que han vingut aquí a Brussel·les des de Catalunya pendents d'escoltar doncs les propostes que posi damunt la taula el president Puigdemont.
Creo que no te entiendo.
S'ha explicat molt bé,
S'ha explicat molt bé, Adrià.
Ha sonat el rellotge. El rellotge és intel·ligent.
Perquè si no t'entenen malament, no són gaire intel·ligents. Un instant, Adrià Santa Susagna, són les 10:34 minuts. Un instant. Barcelona. Passen dues coses. Una, segur veu una columna de fum a la ciutat de Barcelona, sobretot a la zona del carrer Aragó, amb Roger de Flor. És un incendi que hi ha a l'antiga seu del diari Teleexpress. Estem parlant de, repeteixo, Roger de Flor a Aragó, i treballen 7 dotacions dels bombers de la Generalitat en aquests moments. Una, i la segona és que avui hi ha una manifestació, vaja, una altra, dels taxistes de Barcelona, des de les 10, que estan amb una marxa lenta que va des de la plaça d'Espanya fins al Parlament de, fins al Parlament de Catalunya, liderada, as usual, per Tito Álvarez i Elite Taxi, que em sembla que ja ha anunciat una altra jornada de vaga. Anem cap a aquesta manifestació, allà hi tenim en Josep Ferrer. Josep, bon dia. No tenim el Josep Ferrer. Espera, tu veus, saps què he fet? He fet una cosa molt maca, que és no avisar ningú i a dir, apreta el botó, que ara segur que el
aquesta
Josep Ferrer
apretarà
el botó.
Sí, okay. Aquesta façana que deies de l'incendi, espero que no es malmeti i que ningú li faci, ningú prengui mal, però està plena de maons a la cantonada, noms de diaris que en allà es feien que ja no existeixen. El Noticiero Universal, Teleexpress... Ah, sí, si podeu i no es fa malbé, passeu-hi, perquè és molt xula aquella
façana. Esperem que no. Bueno, ara sí que tindrem el Josep Ferrer, perquè sembla que els... No, sembla que uns moments he dit, Marga, és que faci que blava, perquè l'estic... Va de microinfart.
I és el segon dia.
És el segon dia. No, però porta molts de microinfarts, la pobra Marga. Es veu que han posat com a data de la jornada de vaga l'11 de setembre. Com?
No, que això també del taxi s'està allargant d'una manera bàrbara perquè no es fan a la idea del món que vivim, en molts casos, no? És a dir, i al final això de les BTCs, si es posa a lloc, en una ciutat com Barcelona, hem vist en més d'una ocasió que serà necessari, perquè entre altres coses hi ha molts moments en què no hi ha prou taxis. Sí. I davant d'aquesta constatació, aquesta visió tan conservadora de teòrics revolucionaris, doncs ens porta que no hi ha un servei que els ciutadans necessitem. En els últims anys, davant de moltes crítiques i de que aparegués la competència, el servei ha millorat. És a dir, perquè moltes de les coses que jo criticava del món del taxi en condicions de d'edat, d'atenció dels taxistes, etc., han millorat, s'han adaptat, però per la competència.
Jo que sóc un gran usuari del taxi a Barcelona, gran. He de dir que els taxis en els últims anys han millorat un 1000%, el tracte, els vehicles, etc, però que em sap greu dir-ho, i ho repeteixo 50 milions de vegades, no hi ha suficients taxis a la ciutat de Barcelona. Ho sento a l'ànima. És veritat que hi ha moments que en deuen haver-hi molts,
però quan
normalment
calen...
quan calen, que és el moment de... A més, en una ciutat que n'hi ha cada vegada més, hi ha més fires, que cada vegada més hi ha més oci nocturn.
N'hi ha els mateixos que fa 20 anys. Jo recordo quan jo començava a fer de periodista, recordo haver fet vagues de taxis, i recordo que eren 10.000. És que ara continuen sent 10.000, i clar, les necessitats de la ciutat, sí, amb un turisme...
La solució sembla bastant fàcil.
Estic parlant de fa 30 anys, gairebé.
O sigui, la solució que proposarà Joan López Alegre significarà l'arribada de Tito Álvarez d'aquí uns moments en aquest estudi.
I em sap greu per al senyor Álvarez, que sempre és benvingut, segur, si tu vols, que ets el director del programa, però hi ha moltíssimes ciutats del món on les aplicacions de les VTCs et permet escollir si vols una VTC o si vols un taxi, i per tant, els taxistes es poden beneficiar també d'aquestes circumstàncies. Per tant, no veig on està el problema.
A veure, el problema, jo crec que el problema està en les condicions laborals dels VTCs. És a dir, el que no pot ser és que el taxista li requereixes unes determinades condicions, no només de que s'han d'invertir molts diners en la llicència, tal i qual, i a més condicions laborals que després aquestes empreses se les salten.
Perdona,
però...
L'últim taxi que he agafat jo, que no sóc tan usuari de taxis com el Basté, va ser, i ho recordo perfectament, perquè em va frapar, per anar des del Fòrum fins a Pla de Palau. I va parar el taxi, pujo amb dues persones més i un senyor que no parlava ni castellà ni català i que no sabia res, el vaig guiar jo fins a Pla de Palau amb el telèfon, amb el Google Maps. O sigui... I aquest senyor segur que no era el propietari del taxi.
No, aquest senyor segurament, efectivament, està sotmès també.
Les condicions laborals d'aquella persona m'atreveixo a dir que no eren millors que les d'un xòfer.
Però això és un compliment. L'altre està establert així.
Clar,
és a dir,
els taxistes tenen l'obligatorietat de tenir aquestes condicions, Joan. En canvi, les VTCs no. I aquesta és la diferència. I jo crec que la protesta ve per aquí.
Si després ho passen pel forro...
Clar.
Que estic d'acord amb la Lola i amb la Mònica, que una cosa és que hi hagi, diguem-ne, rellogaments de llicències en els taxis, i l'altra cosa és que les condicions de sortida perquè hi hagi una competència lleial, diguem-ne, s'han d'igualar i s'han de regular. I no estem en aquest punt.
Ara sí? Josep Ferrer, què tal? Bon dia. Ui.
Hi ha una festa.
Josep Ferrer, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Què?
Doncs no sé si arriba bé el so, perquè...
Sí, que arriba bé el so,
Sí, arriba, no? Sí. Estem al començament de la marxa, darrere d'una furgoneta que aquí l'anomenen la Titoneta, on doncs, encapçala aquesta manifestació. Estem ara per Gran Via, a l'alçada del carrer Viladomat, i una manifestació que ha d'arribar fins al Parlament, passant per el carrer Balmes, plaça Catalunya, i també carrer Trafalgar, i faran una acció a la seu de l'ACO d'aquí a uns minuts. Val a dir que són menys taxistes del que s'havia previst inicialment, però una manifestació, com veieu, força sorollosa. Tito Álvarez, portaveu de l'ITE Taxi, ha anunciat una aturada per l'11 de setembre.
El 11 de setembre, el amarillo y negro ni va a trabajar y se va a plantar en toda la Gran Vía a decir que en Cataluña no se vulneran los derechos fundamentales. Y después del 11 de setembre vendrán más, hasta que descabecen a esas personas, a esos fascistas que están actuando como un tribunal de orden público franquista. Se nos está reprimiendo por decir lo que pensamos.
Caray.
La Joana d'Arc.
Sí, però el títol és així,
amnistia, no, també? Pels que de capítol.
Sí. Mira el so. Què, Josep? Clar, pobre, si per sentir... Hi ha molts taxis o què?
No, jo crec que n'hi ha menys que altres vegades en aquesta oportunitat. Tot i així, déu-n'hi-do el soroll que estan fent, com podeu escoltar de fons. Val a dir que, a banda d'aquesta manifestació i aquesta aturada del sector del taxi l'11 de setembre, també Tito ha anat més enllà i ha dit que, en cas de que no faci cas la seva petició, com és la de no pagar aquesta multa de 123.000 euros i, sobretot, doncs, canviar tot l'organisme de l'ACO que els ha sancionat, doncs també no descarten poder fer una acampada a la Gran Via, com van fer, si recordeu, l'any 2019, on van estar 9 dies acampats.
Però qui reclama? És a dir, el reclamat per Tito Álvarez últim, qui és? El govern d'Espanya?
No, es reclama, és l'ITE Taxi que està reclamant doncs, aquesta multa, reclamant el govern de la Generalitat i imagino que també el govern de l'Estat que és qui té aquest organisme.
Però
que
no ho reclamarà jamais.
Però qui són els feixistes?
És que, perdó, és que va, hi ha un soroll de bocines aquí que em recorda molt aquell tall de la Marta Cailà.
Ostres, sí, una orquestra de fons.
Sí que és el tall de la Marta Cailà que
ella anava parlant.
Hi havia un so de fons que no sentia i que no passava res. No? Escolta'm, alguna cosa més, estimat Josep Ferrer?
Bé, ara hem demanat al taxista que ens acompanya en aquest trajecte que em pugi les finestres, a veure si així podeu escoltar una mica millor.
No, tranquil, no passa res. No, deia...
Això és ràdio.
Home, em trec el barret, amb el Josep Ferrer, perquè fer una crònica sempre en directe, que sí, estàs improvisant amb aquest so de claxon al darrere, és insuportable.
I a dintre d'un taxi, depèn del que diguis.
Sí, ja es veia que parlava amb molta familiaritat d'en Tito, deia tota l'estona en Josep.
Sí, per això es recorda el Marta Cailà i aquest moment memorable de la història, no només de RAC1, sinó de la ràdio.
Perquè no hi hauria el risc que amargués,
Ja que hi punt, sí.
Tu com a... Ui, aquí cada vegada hi ha més ambient, Escolta, aquí un soroll ambient que no vegis. Ole la música,
Pensava de fer un caragol a un gelat.
Atura't, perquè això no es pot aguantar. Escoltem la música. Mare meva! El que estem vivint aquí, us ho dic, a la ple aquí prou,
Però dins del micro...
Mira, gràcies.
Aprofitem aquests minuts, sisplau, la banda que vagi passant.
Sí.
A veure si...
estem ballant aquí des de la cadira.
És molt ben triada, el fil musical de fons, molt ben triat. Sí, 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 tens ganes d'anar-hi.
Primer pla de la notícia.
Però per què no marxava ella, pobra? Diu que marxi.
Jo recordo una vegada que no sé què estaven parlant també de Tito Álvarez i Elite Taxi, i algú va criticar, i si tu recordes, Jordi, es va presentar i estava baix al carrer. Sí.
El Tito?
Sí, sí, sí. I pretenia ajustar
comptes. Jo recordo que gravant, un dia el No pot ser, aquell programa que feia TV3, vam anar a veure, li vaig demanar al Tito Álvarez que vingués a veure els taxis sense conductor que es mostraven a la fira al Mobile i hi havia els taxis sense conductor. La cara del Tito Álvarez de hòstia, això ja està venint cap aquí i això algun dia ho tindrem.
No,
i és veritat, ja cada vegada m'estan arribant més missatges d'oients, de gent, d'amics meus i d'amigues meves que em diuen el problema que hi ha de la falta de taxis en moments puntuals.
Us ho he dit, és a dir, a hores en què
necessites... Una amiga meva que me l'estimo molt, que és la Judit, em diu que el dia de Coldplay, una hora i quart buscant taxi al centre de Barcelona amb la seva mare amb 91 anys, per cert.
Sí.
La mare de la Judit,
és que, no
que
se prima
en fa 92 per molts anys, doncs.
Escolta,
la Maria.
I pràctiques que fan que no són correctes i que entenc que els Tito Álvarez també s'hi posen i em consta que molts taxistes també estan intentant que no passi, com per exemple molts barcelonins que alguns taxis no ens paren i no posen la llum en verda,
si
no és que veuen que portes maletes o que portes allò perquè
això
resulta que ets un turista.
I
que jo t'he dit que els taxistes que s'hi posen i que estan en contra d'això són els primers que volen. Però durant molts anys hi ha hagut abusos en aquest àmbit i jo el que dic, sobretot, és a dir, estem vivint una societat amb moltíssims canvis a tots els nivells, a tots ens estan afectant. És a dir, tots tenim pors sobre els nostres futurs, sobre les professions, etc. I això no ens justifica per certes posicions immobilistes i molt sovint de xantatge o de posicionament, diguéssim, radical. Tito Álvarez ha esdevingut una icona en aquest país. Ada Colau volia que li donés suport, li donava suport a l'última campanya electoral, li va donar suport a Jaume Collboni, encantant de la vida, també. És a dir, clar, hem creat una estrella. Però això cap a on porta el sector del taxi i, sobretot, els usuaris, en què ens està reportant en positiu? És a dir, jo, del sector del taxi, amb totes les dificultats que tingui, amb l'empatia total, cap a aquest sector, també vull que s'adaptin a les necessitats de la societat del moment. I jo veig els perills de les VTCs, no són el que eren tampoc. Quan van arribar et regalaven, quasi faltava que et regalessin un quiosc al damunt, et posaven una ampolla d'aigua o les que volguessis, et portaven aquí, allà t'obrien la porta, clar, era evident, perquè piquessis. Ara ja no és el mateix, evidentíssimament, i les condicions d'aquesta gent en molts casos no es poden aguantar. Ara, això no treu que el taxi també hagi d'evolucionar i el que no pot ser és que cada dos per tres doncs, ens tinguin la ciutat això amb una aturada, ja ho han modificat, en certa manera, ja no han fet l'aturada aquella que van fer. Però no, jo sobre els excessos, no, deia l'Anton abans que intento posar pau sempre, doncs sí, és a dir, però que es comporti tothom, no sé com dir-ho. Sí.
Se me llegirem, Toni Aire atropellat per un
taxi. Ai, calli!
No, home, no, si no n'hi ha per atropellar-te, tranquil,
favor,
no en trobaràs.
Sí que estan tots aquí ara aturats.
No, però deia la mare de la Judit, el dia del concert, una hora i quart, el concert de Coldplay, una hora i quart, esperant un taxi, però és que no cal que hi hagi un gran concert. Ah. És a dir, tu surts a sopar i no hi ha taxis a Barcelona, no n'hi ha. I això de les maletes, a mi no m'ha passat mai, eh? Això de que no t'agafen sense
però existeix,
maletes.
A ver les ailes.
A ver les ailes, bueno.
Tenim una xarxa fantàstica de transport públic en aquesta ciutat, d'altra banda.
Sí, però no arriba a tot arreu.
Ah, depèn, eh?
Ni totes les hores. El problema són les hores, sobretot.
No, no, està la cadira on seu l'Ernest Folk, que és la cadira de la defensa del transport.
No, ja no puc parlar més de transport públic, perquè m'irrito sempre per
parlar
de transport. No, vull...
Oi?
No, per Rodalies, però no m'he complert.
Ah, Rodalies.
I a l'Euro
m'he compromès a no parlar d'aquest.
On vius, Ot?
No, aquí a Barcelona.
A Barcelona. Però cada vegada que has d'agafar un tren, ja t'entenc, ja. No, a Barcelona el problema que hi ha... Sí, no vull fer de clapers, perquè de clapers només n'hi ha un, per sort. Però moltes coses jo a vegades escolto el Toni i aplaudeixo dret.
Clar.
Aplaudeixo dret. Clar, dius amb el sistema, és a dir, hi ha zones de Barcelona en aquests moments que ja no és un tema només de circulació. És que és un tema de que les coses no s'han fet bé i punt. És a dir, la Via Laietana en aquests moments és un cul de sac, però no pels cotxes, per tothom. Els carrils bici en alguns llocs està, és a dir, no hi ha encara una és a dir, no ens han explicat, i segurament també serà culpa nostra perquè no ho hem sabut explicar, la relació que ha d'haver-hi en aquests moments a la ciutat des d'un punt de vista legal entre els patinets, els ciclistes, els cotxes i el vianant. Això és una cosa que està passant a l'estat de Barcelona. Hi ha molta gent que no sap si ha d'anar al patinet per al carrer Balmes o si hi ha el carril bici sí que sí, però si no hi ha el carrer Balmes que no n'hi ha, has d'anar per avall, per on van els cotxes.
Ara,
Jo amb això, com a usuari de la bici, et dic que els últims anys és dels salts que ha fet la ciutat més en positiu i que entenc les dificultats de que li trobem encaix com a, passa sempre en temps de canvi. És a dir, jo encara recordo fa 2-3 anys, com a usuari de la bici, les cares de la gent gran, especialment quan en dobles direccions que no es corresponia amb la direcció del cotxe, ells anaven a posar un peu escolta, i sortia una bici perquè tenia verge, i hi havia molta tensió sobre això, sobre no saber per on et sortiria la bici. És veritat que els ciclistes en molts casos tenim comportaments que no respecten les normes de trànsit més bàsiques, com no anar en contradirecció, com saltar-te els semàfors, però crec que, igual com l'usuari de la bici s'ha anat educant, el ciutadà, ara parlo de Barcelona i em sap greu per la resta de Catalunya, jo crec que poden haver-hi experiències similars, també s'hi ha anat adaptant, és a dir, incorporant-ho. La incorporació també del patinet elèctric sí que és una cosa que a mi m'ha trasbalsat, perquè sí que és veritat que agafa unes velocitats per aquests àmbits que són tremendes. Si jo junta molt el delivery, és a dir, les persones que treballen a Globos i companyies que van amb aquest tipus d'estris i amb bicicletes també, bueno, és veritat, la ciutat ha d'absorbir coses noves, i de la nit al dia no ho metabolitzem bé. Ara, jo diria que l'aposta que s'ha fet per la bici en una ciutat com Barcelona, que parlàvem de mobilitat i com a alternativa al transport públic, que jo l'utilitzo sempre, però ha descongestionat molt també part del transport
jo
públic.
Jo manifesto la meva admiració absoluta a tota la gent que amb bici és capaç d'anar pel carril bici de Ganduixer entre Mitra i la Bona Nova, i quan arriba Nadal ho poden fer. El meu aplaudiment absolut.
Tens marxes o bicis elèctriques.
Bueno, però és el que està dient el Toni, és un moment de transformació de la mobilitat a Barcelona, i de vegades ens hem posat molt nerviosos de seguida i amb molt poca paciència per entendre que hi ha canvis que són molt profuns i que s'han d'harmonitzar vehicles molt diferents i maneres de circular molt diferents. El repte a Barcelona, i ara no li vull fer, diguem-ne, la feina bruta a Junts amb la negociació amb Pedro Sánchez, però el repte, diguem-ne, és fins a quin punt Barcelona pot completar una transformació de la mobilitat urbana sense tenir en compte el transport metropolità i el transport, per exemple, per això és molt important Rodalies, no? Si tu tens centenars de milers de persones de fora de Barcelona i fins i tot ja no de l'àrea metropolitana, sinó de la regió metropolitana, que cada dia venen a Barcelona, i el sistema de trens i tot això és absolutament ineficaç, és molt difícil ser pioner en termes de mobilitat i en termes de transformació en aquest sentit, com ho ha volgut ser el govern de Colau.
No? Rodalies i el metro, perquè sí, exacte, parlem del metro, i el metro hauria de ser una eina també de transport metropolità de les poblacions que estan més a prop de la ciutat.
I els autobusos, que tampoc en parlem.
Fa molts anys que primer vam llençar una pila de diners impressionant a la línia 9.
Oh, i tant!
I després ningú es planteja l'ampliació de les línies de metro. O sigui, això ningú en parla.
A mi sí que no, és que sóc molt... Que tu t'has promès no parlar del tema de Rodalies perquè...
No, perquè sembla un cunyat, i llavors no vull parlar de Rodalies. Sí, home, perquè sempre...
Ens acabes
de
parlar,
Diries el mateix de sempre, vols dir?
Diria el mateix de sempre. No, que és una vergonya, home.
Però això no és un cunyat, això és un revista.
No, perquè estic sintetitzant.
Quina és la teva línia R3?
La meva línia és l'R3.
Clar, és que l'R3 i R4 són un drama. La meva és l'R4, un drama.
Jo sóc usuari de l'Eurolent, que proposo que canvieu el nom.
Cap a València.
És segur que per sortir de Barcelona no, però per tornar de València, que ve d'Alacant, la mitja d'arribada tard, hi ha l'estació de València cap aquí, és d'entre 40 minuts i una hora.
Per arribar tard.
No, perquè clar, d'aquí sol sortir puntual, perquè és el punt de partida, perquè va fins a Alacant.
Correcte, sí.
Però en canvi, quan ve d'Alacant per a València per tornar cap a casa, normalment ja arriba sempre entre mitja hora, 40-45 minuts, una hora tard. I va acumulant retras.
Jo sempre dic que per anar al País Valencià molt millor que fa el cotxe.
No, perquè des que va entrar el peatge vas fent camions,
bueno,
camions.
Bueno, aquest és un altre tema, però això ara avui no, l'APC.
Jo vull pagar.
L'APC.
Hashtag.
No, sí. No,
jo vull pagar.
Jo no faig altra cosa.
Moment que anem cap a Brussel·les, tu, un moment, que escoltarem d'aquí uns moments a Carles Puigdemont.
Fam de llibreries, de biblioteques, de devorar novel·les i còmics. Fam de ballar i de veure altres ballar. Nodrir-nos de teatre, d'òpera, de sarsuela, de concerts, de museus i exposicions. Fam d'aplaudir. Fam de renéixer, de reviure, de retrobar-nos. Cantar, llegir, escoltar, mirar, viure, emocionar-te sense miraments. Fam de cultura. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Si al tornar de vacances no hi ha res, activa ja el preu Lidl
a millor preu
dels nostres formats estalvi. Tortilles de blat ara per 1,99, t'estalvies un 21%. I pit de pollastre filetejat per 5,99, t'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
Uf, s'acaba el que és bo, eh? Torna la rutina, les classes dels nens...
Sí, sí. Has vist els 10 dies Nissan?
Els 10 dies què?
Els 10 dies Nissan. Del 6 al 16 de setembre al teu concessionari pots tenir el teu Nissan amb entrega immediata, grans descomptes i no pagues fins al 2024.
Som-hi que s'acaben, no?
Més informació a la teva xarxa de concessionaris Nissan.
Quins cracs aquests de Sud Renovables. Que bé que ens han instal·lat. Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres.
A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet.
I estalviant la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crack?
Crystal Box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a conforama.es.
Que el teu cotxe et manté el seient calentor? El meu té manteniment gratis. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. I això no t'escalfa, però és còmode. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
4 minuts i les 11 en punt del matí. Parlarà d'amnistia o no, Otbou? Tu creus que el Puigdemont parlarà d'amnistia?
Avui?
Sí.
Sí.
Sí, no?
Sí, perquè farà aquesta cosa de dir que és irrenunciable, que és la paraula preferida dels partits independentistes. Dir que hi ha coses que són irrenunciables just abans de renunciar-hi. Hi ha una cosa molt interessant sobre l'amnistia, i de fet abans Jaume Sens parlava de juristes de la CUP. Quan parlava de juristes de la CUP es referia a Benet Salellas, que no sé per què no es poden dir els noms directament, i de fet es referia concretament a una entrevista del Benet Salellas que recomano molt, que li va fer el Josep Casulleres, on a banda de dir això que deia la Sens, deia una cosa molt interessant, que és que a Sens, per mi, Sens és jurista, diguem, no en sap, per tant, hi ha una part que jo no sé, no? Però Salellas explicava molt bé, rebatia molt bé aquesta trampa de dir que les amnisties sempre s'han fet amb els dos bàndols. Una cosa és que amb un tipus de conflicte polític i amb un tipus de conflicte nacional i territorial en què, posem per cas, hi hagués hagut, a més de represaliats independentistes, també represaliats unionistes, o represaliats federalistes, posem per cas, que en el moment de fer una amnistia, tot i que hi hagués un desequilibri i una desproporció entre les dues parts, l'amnistia tingués, diguem-ne, la sensibilitat a incorporar els dos bàndols. Això són els dos bàndols que tradicionalment s'incorporen amb les amnisties. Ciutadans, civils, que són represaliats d'unes idees i d'unes altres idees. Però els repressors, diguem-ne, és a dir, els victimaris, els autors de la repressió, són incompatibles amb la idea teòrica de l'amnistia, i això ho explica molt bé l'August Gil Matamala, que crec que és una persona de prestigi en termes antirepressius, que no crec que això es pugui posar en dubte, que explica que la gràcia d'una amnistia és que serveix per reconèixer la legitimitat dels fets que després van ser contestats amb repressió. Si tu amb l'amnistia incorpores els qui van dur a terme la repressió, en el fons el que estàs dient és: nosaltres et perdonem, però sempre ens guardem l'as a la màniga per tornar-te a reprimir en cas que tu tornis a fer el mateix, no? Per això hi ha pot haver-hi molts tipus d'amnistia, però jo crec que seria, que seria una trampa, i que de fet s'està coent a foc lent aquesta trampa, que és repetir una mena d'amnistia com la del 78, que consisteixi en dir oblidem-ho tot, nosaltres us perdoneu, però a canvi ens feu cas per sempre més.
De tota manera, en aquest cas, jo crec que seria difícil que els partits independentistes hi renunciessin, especialment perquè, a veure, que la part que aquí s'ha mogut és la part del Partit Socialista, que deia que era fins fa no gaire impensable i impossible, i ara s'obre a negociar-ne formes, no?
Són pràcticament les 11, ara sí que anem a Brussel·les, però abans... Hola, Polls!
Hola, mira, si ets emprenedor i vols muntar la teva pròpia empresa, però no t'hi decideixes perquè les gestions burocràtiques et superen, doncs no et preocupis, perquè amb Legalitas crear la teva empresa no havia estat mai tan fàcil. El teu propi gestor personal prepararà per tu tots